La finestra d'Antonio Niebla.
Bona nit, Gemman.
Bona nit, Antonio. De què ens parlaràs aquesta setmana?
Ai, 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 aquesta setmana parlarem de Modest Cuixart. La setmana passada ja vam fer una introducció de la seva cosa, de les seves obres i tal, i aquesta setmana pues, tractarem d'explicar una miqueta més. Després del que van dir des de la nostra finestra sobre les Menines de Velázquez, porta universal de la pintura, això s'ha de tenir molt en compte, porta universal de la pintura, perquè ha sigut on han begut molts artistes internacionals. Tinc de recordar que el grup de 10 al 7, Cuixart, Terrat, Joan Pons, van tenir més influència de la pintura parisenca que del Museu del Prado. Quasi van passar una mica del Prado. Les interessava més París, clar. L'Antoni Tàpies va ser l'únic pintor del grup amb veritable projecció internacional. L'únic que va rebre la influència gestual de la grafia pictòrica i la utilització dels negres, aquests negres tan característics que tenen la pintura espanyola, com de Velázquez, de Zurbarán, Rivera, el Greco i Goya. Sí, sí, la pintura, Gemma, passa com moltes coses de la vida. Tots tenim pare i mare. Tothom ens ensenya coses. I la modernitat no és altra cosa que la continuïtat de la tradició. No ha sigut fàcil per molts artistes. Recordem que Modest Cuixart va tenir influència de Dalí i de Miró. Modest va estar molt de temps a Sant Celoni. Venia els fins de setmana i aquí va conèixer a René Metràs, que també era nascut a Sant Celoni. I René va ser sempre un gran defensor de l'obra de Cuixart. Tenim també de dir que tenia molta més simpatia per Cuixart que per Tàpies. Fixa't fins a quin punt que va ser el promotor de l'exposició més important que pot ser de la història en la trajectòria de Cuixart. La Bienal de Brasil, que li van donar el premi de la Bienal a Cuixart, la va promocionar René Metràs. Ja van explicar en una altra ocasió que era fill d'en Charles Metràs, que era un estampador que se va instal·lar aquí a Sant Celoni i dirigia la fàbrica Pamies que tenim aquí. René Metràs després, amb el temps, que també va ser un gran galerista, també pintava.
I què va passar després de la guerra?
Ui, després de la guerra... Abans de la guerra van tenir molts problemes, com tothom va tenir molts problemes. Però en Sant Celoni, era 1940, era un poble plàcid, amb molts edificis de caràcter senyorial, hi havia tota una sèrie de cases de noucentistes que eren una meravella i que la majoria les han llançat a terra per construir uns edificis horrorosos. Però bueno, tornem. La burguesia estava molt arrelada, vivia molt tan tranquil·lida d'aquí a Sant Celoni. Hi havia la Guàrdia Civil que es passejava tranquil·lament per tot arreu, controlava pues, tot el que es feia. I aquí, per exemple, famílies com els Barbas, la família Barba, que tenen els autobusos, estaven molt considerats en el poble. Cuixart explicava que a casa dels Barba, els pares de la Teresa Barba, la que va ser dona, i la dona d'Antoni Tapia tota la vida, va conèixer personatges molt importants, però molt importants. Personatges de la cultura com Olga Sakharov, el Francesc Costa, Llibert Camins, el pintor Amat o Rafael Girona. També Tomàs Roig, pare de l'escriptora Montserrat Roig, o el director d'orquestra Rafael Ferrer, o el doctor Raventor, que era el metge de Picasso. L'ambient cultural que es respirava a Sant Celoni en aquella època era altíssim. Cuixart, als 10 anys, va perdre el seu pare d'una llarga malaltia. Aviat se van acabar les estalvis i un dia la mare li va dir: a partir d'ara, nen, seràs pobre. Nos tindrem d'arreglar com sigui. Modest tenia records del seu pare i de la seva mare que li van marcar tota la vida. El pobre Modest recordava que la seva mare aprofitava la roba del seu pare i l'ajustava a la seva mida amb la màquina de cosir que tenia. Recordant coses, un dia m'explicava en Cuixart que en els bons temps el doctor Cuixart, el seu pare, invitava les festes familiars a cantaures de flamenco a casa seva. Era molt cult i sensible, gaudia molt tant de l'òpera com del flamenc com qualsevol tipus de cant. Era molt, molt sensible al món de la música. El doctor Cuixart, que era oftalmòleg, va tenir una pacient cega, una cantaora que va ser molt famosa i es deia Dolores Jiménez. Per tothom la coneix per La niña de la Puebla. A Cuixart li encantava aquesta cançó i que jo m'agradaria dedicar a la memòria de Modest Cuixart i també la dedico a Margarita. Ella sabe per què. Com heu sentit, des de la finestra d'Antonio Niebla, una cançó per als records, Los Campanilleros, una joia del flamenc gravada en 1932 que canta La niña de Puebla, acompanyada a la guitarra per Savicas, un gran guitarrista també de l'època. Modest Cuixart sempre ha sigut un bon pintor i mai ha tingut el reconeixement que mereixia. Però no és nou en aquest país. Ja va passar amb en Gaudí, amb Julio González, amb Antoni Clavé, amb Miró o Nonell. Pensé que Miró, en 1940, que va tenir ja molta fama als Estats Units, va fer una gran exposició en el MoMA de Nova York i tothom anava de visita. La gran majoria de les artistes com Motherwell, com dels grans, com Pollock, com molts dels grans artistes americans, van canviar i van copiar el Miró. perquè el Miró era un pintor que tenia moltes portes obertes. En fi, tots els grans famosos, per desgràcia, han tingut que buscar el reconeixement fora del país, perquè aquí sempre hem passat d'ells. Aquí no se'n dedicaven altres coses. Som com més del Barça, eh?
Sovint passa això.
I encara passa una cosa que per mi és bastant cruel. Dic cruel perquè és un ninguneo terrible que es fa amb els nostres artistes. Encara no tenim un museu a Barcelona on tu puguis ensenyar la pintura del que han fet en aquest segle molts dels artistes que estan representats en museus internacionals, i en canvi a Barcelona no tenim un museu on de poder presentar-los. I això és quasi vergonyós. Per avui finalitza la nostra finestra d'Antonio Niebla. Dic nostra perquè també és de Gemma. Al control, la inestimable Gemma, i fins a la propera setmana.